més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és divendres 8 de setembre del 2023, portes obertes de l'últim Hotel Suís de la setmana. Estem a poc més de 24 hores del Ponferradina Sabadell, la tercera jornada de Lliga de la Primera Federació, però ja ens permetreu que engeguem el programa d'avui amb un partit que podria aixecar tanta o més expectació que aquest, i és el derbi de la Divisió d'Honor Juvenil entre el Centre d'Esports i el Mercantil, que es disputa demà a 7:15 de la tarda a Olímpia. Per molts motius, aquesta expectació. No seré jo ara qui descobreixi aquestes alçades la rivalitat històrica que hi ha hagut entre aquestes dues entitats, però hauria de ser un motiu suficient. Un altre és el de la categoria, perquè aquesta serà la primera vegada que tots dos equips es vegin les cares a la màxima categoria formativa després del canvi de format que hi va haver a mitjans dels anys 90. Per fornades bones o no tan bones, o per deixadesa del futbol base en el cas d'alguns, fins ara no s'havien pogut veure les cares a la Divisió d'Honor com a tal, com la coneixem en els últims gairebé 30 anys, insistim. I també deixeu-nos mirar el Malic, perquè aquest derbi es podrà seguir en directe, amb imatges, amb la feinada del Roger Benet, amb la narració del Sergi Parc, amb els comentaris de l'Eric Martínez, un exarlequinat i exmercantilista, per cert, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Per tant, primer cap de setmana de la temporada en programa aquí a l'Hotel Suís i primer plat fort que tenim al voltant d'aquest esport sabadellenc, com és aquest derbi entre el Centre d'Esport Sabadell i el Mercantil, tots dos juvenils a Divisió d'Honor.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un programa que fem possible avui amb la Rocío García al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Sèrbia és la primera finalista del Mundial Masculí de Bàsquet després de superar el Canadà per 95-86 a 3 quarts menys 5 de 3, és a dir, en qüestió d'una horeta i mitja, comença l'altra semifinal entre els Estats Units i Alemanya. Encara en bàsquet, el Girona ha superat l'Andorra per 84-89 a la pròrroga i serà semifinalista de la Lliga Catalana Masculina. El rival de dilluns serà el Barça. L'altra semifinal la disputaran dimarts Manresa i Joventut a Lleida. A la 6, partit de classificació per l'Eurocopa masculina de futbol, Espanya-Geòrgia. S'espera que debuti el combinat de la Fuente amb només 16 anys, Lamine Yamal, trencant més rècords de precocitat. I aquesta nit també arrenca el Mundial Masculí de Rugby amb el França-Nova Zelanda a París a 9:15. Completem el sumari.
Avui visitant l'Hotel Suís.
De seguida, tota la prèvia, insistim, d'aquest derbi de juvenils entre el Sabadell i el Mercantil, amb la trobada que va mantenir ahir el Sergi Parc amb els dos entrenadors, amb Oriol Alcázar, al Sabadell, i Carlos López, al Mercantil. També, evidentment, la prèvia del Ponfe Sabadell, amb les paraules en les últimes hores d'Íñigo Vélez de Mendizábal, el tècnic dels del Bierzo, i les estadístiques prèvies al partit. Passarem també per la Vuelta i l'etapa reina que avui acaba el Tourmalet, el somni americà de Kim Gómez a Michigan. Marxarem fins als Estats Units i també acabarem el programa d'avui amb waterpolo, amb vol platja o squash.
L'actualitat de la primera ref.
Un altre fitxatge desconegut, pràcticament desconegut, del Castellón. Gervan Castanyer, extrem neerlandès de 27 anys que procedeix del Zwolle, amb 80 partits d'experiència a la Eredivisie. I també una dada que dona avui el diari AS, el Teruel serà el rival número 225 a la història del Depor. Es veuen les cares aquest diumenge a 8:15 a Riazor.
La notícia curiosa.
El conflicte de Joaquín Sabina i el Barça per culpa de la Lliga. Titular curiós que trobem avui al portal web d'Esport 3. Resulta que el Barça-Sevilla de la 8a jornada coincideix en horari amb el concert de l'artista, per cert que és força fan de l'Atlético de Madrid, al Sant Jordi, al costat de l'Estadi Olímpic, i tot i això, tot i aquest enrenou logístic que pot haver-hi, doncs sembla ser que no hi haurà canvi de data ni d'horari pel Barça-Sevilla.
De quin partit no estarem pendents?
Del Recoleta Cobreloa, de la primera B xilena, a partir de 6:15 de la tarda.
I a les xarxes socials.
Deia ahir David de la Cruz a Twitter: m'arriba un mail promocional d'una assegurança, que no li farem publicitat aquí a l'Hotel Suís, amb una pregunta, diu, que té la seva guassa. Posava l'assumpte del missatge: t'està resultant dura la teva tornada, la teva vuelta? I diu Delax que sí, que la vuelta li està resultant força dura.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs casualitats de la vida, un ex del Sabadell i un ex de la Ponferradina, ara a l'Albacete, com és Agus Medina.
Hotel Suís.
Una i 10 minuts, com diem, portes obertes aquest últim Hotel Suís de la setmana, 8 de setembre del 2023. En condicions normals estaríem fent el primer Hotel Suís de divendres, parlant de la prèvia del partit del Centre d'Esport Sabadell, en aquest cas demà a 8:15 del vespre al Toralín, però avui capgirem al mitjó, com hem dit al principi d'aquest programa, perquè demà hi ha un gran partit també aquí a la nostra ciutat, i també, per què no dir-ho, perquè ahir ja va comparèixer el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Miqui Lladó. L'expedició arlequinada es troba ja en aquests moments camí de l'aeroport d'Oviedo, des d'on es desplaçaran en carretera cap a Ponferrada. Després en parlarem, però com diem, demà hi ha un gran partit aquí a la nostra ciutat, un partit que aixeca molta polseguera, molta expectació, com és aquest derbi, el derbi esperat de la Divisió d'Honor Juvenil, amb Olímpia com a escenari, aquest duel entre el juvenil A del Centre d'Esports i el mercantil, tot just de la segona jornada, que es podrà seguir, ho dèiem al principi, en directe, amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, amb la narració del Sergi Parc i amb els comentaris de l'Eric Martínez. I és que l'ocasió, com diem, s'ho mereix el fet de començar aquest Hotel Suís avui amb el derbi de juvenils, perquè es tracta de la primera vegada des que es va adoptar l'actual format de competició que tots dos, els juvenils A del Sabadell i el mercantil, coincideixen a la Divisió d'Honor com a tal, com a màxima categoria formativa, insistim, des de l'adopció d'aquest sistema a mitjans dels anys 90. En el cas del Centre d'Esports, és el quart any consecutiu a la Lliga, mentre que els Blaugrana reapareixen per primera vegada després d'uns quants anys d'absència. No ho feien des de la temporada 2014-2015. Com diem, demà a 6:45 de la tarda arrenca aquest partit. Per fer la prèvia, el Sergi Parc i el Roger Benet es van reunir ahir a les instal·lacions d'Olímpia, van reunir ahir a l'escenari del partit els dos entrenadors d'aquest partit entre el Centre d'Esports Sabadell i el Club Esportiu Mercantil.
Vinga, a les portes d'aquest derbi de la Divisió d'Honor Juvenil hem reunit els dos entrenadors, el tècnic del Sabadell Juvenil A, en aquest cas Oriol Alcázar. Oriol, com estem? Benvingut.
Molt bé, bona tarda.
I també el Carlos López, el tècnic del Mercantil i també director esportiu. Carlos, com estem? Bona tarda.
Molt bé, gràcies.
Mira, Carlos, començo amb tu, després dels resultats de la primera jornada, amb aquest empat molt valuós que veu esgarrapar contra la DAM, encara que fos a casa, venia, doncs això, un equip punter que s'espera que estigui a la zona alta de la classificació. El Sabadell, en canvi, va perdre en la seva visita al Racing Zaragoza. No sé si veus sortir guanyadors moralment abans de l'arribada d'aquest derbi, per dir-ho així.
Bueno, nosaltres vam sortir guanyadors de que la Dama ens va donar la benvinguda molt, molt de pressa a la categoria. La veritat és que va ser un partit molt dur, ens van dominar molt, ens van sotmetre bastant, i sí que és cert que al final el punt és molt positiu per el que comentàvem, no? Que és un punt de molt treball, que els nanos van córrer molt, i al final crec que també pots veure, no?, que amb equips potser una mica més inferiors, sobretot al principi, que el nostre equip és molt nou, doncs amb treball, amb feina, doncs es pot competir en una categoria que és molt exigent.
Empat del Mercantil, i el que comentàvem, no, Oriol, al final vosaltres veu perdre en la vostra visita un equip també ascendit com el Racing Zaragoza. S'ha passat pàgina ja? Això és un episodi superat?
S'ha de passar a pàgina ràpid. Evidentment no va ser el millor inici, no va ser l'inici desitjat, però són coses del futbol. Intentarem de fet ja hem canviat el xip i enfocar la setmana de la millor manera possible i anar a buscar els 3 punts aquesta setmana.
En la prèvia d'aquest primer partit, em comentaves, Oriol, no s'està parlant del derbi contra el Mercantil. De moment ens centrem en la primera jornada. Ara ja arriba el derbi. És veritat que hi ha molts jugadors que són nous, que potser no sé si hi ha hagut molt de temps per inculcar, doncs, el que significa això, aquest derbi entre Sabadell i Mercantil, perquè és que arriba tot just a la jornada 2, però vaja, no sé si s'han anat, ni que sigui, per dir-ho així, escalfant una mica de motors durant aquests dies.
Sí, ja durant aquesta setmana ja bueno, també entre el cos tècnic i el jugador, sobretot els que porten més temps, doncs ja han parlat de la importància que és un partit de contra el Mercantil. Evidentment, per mi el més important són els 3 punts, perquè bueno, els necessitem després de no aconseguir-ho la primera jornada i bueno, aquest al·licient de ser un derbi, que sempre és especial, que bueno, que parla molt bé de la ciutat, no? De tenir dos equips a la màxima categoria juvenil, doncs és molt bo per la ciutat i intentarem doncs estar a l'alçada i emportar-nos els 3 punts.
En el teu cas, Carlos, sí que em deies que vaja, sí que s'anava comentant una mica més potser el Mercantil. Temporada passada amb el Marcel Abardé a la banqueta, en aquest cas va ser contra el juvenil B del Sabadell a Nacional, vaja, veu guanyar el primer partit, veu perdre a Olímpia, i si no recordo malament, si no em falla la memòria, l'últim duel entre els dos juvenils A va ser a Nacional i tu estaves a la banqueta i em sembla que veu guanyar 1-2 aquí a Olímpia. Tu recordaràs millor, però vaja, que tu ja n'has viscut algun d'aquests derbis.
Sí, sí, la veritat és que sí. Bé, com bé dius, l'any passat se la van portar cadascú de casa. Sí que és cert que l'últim derbi a la Lliga Nacional vam guanyar 1-2, que va ser una temporada molt bona al Sabadell, que de fet van pujar a Divisió d'Honor amb un gran equip, amb el Miqui a la banqueta, i va ser l'última vegada que ens vam enfrontar a Nacional. I com bé dius, i vaig molt a la línia de l'Oriol, jo el que crec és que, òbviament, pels entrenadors i per l'equip l'important són els 3 punts, més enllà que és un partit bonic, però sí que és cert que a nivell de ciutat penso que és molt important. Nosaltres, òbviament, amb l'estructura professional del Sabadell no podem competir, però sí que la futbol base, crec que ha d'haver una rivalitat sana, que crec que la ciutat dona per dos equips potents de futbol base, i penso que això és una cosa molt maca, i sempre que l'entenem bé, que crec que en aquests anys, des que hem arribat una miqueta aquestes de la generació ara, doncs ho portem molt bé, i ja et dic, és un plaer poder venir aquí i jugar amb un bon equip com és el Sabadell.
En el Mercantil, que controleu això bastant, els registres una mica d'estadístiques, sobretot d'això, de les últimes temporades, del juvenil A especialment, jo el que m'atreveixo a afirmar és que és el primer derbi, el primer cop que tenim Sabadell i Mercantil a la Divisió d'Honor des que es va adoptar l'actual format de competició amb aquesta nomenclatura. Es pot ampliar aquest aspecte? És a dir, es pot dir que és el primer derbi a la màxima categoria sabadellenc o no sé si ho teniu controlat, això, Carlos?
Nosaltres tenim un directiu del club que això ho mira moltíssim i a mi m'ha comentat això, que hi ha un format antigament fa moltíssims anys que es veu que es van enfrontar a Divisió d'Honor, però clar, és que jo crec que no havíem nascut nosaltres, per tant, bueno, no sé, suposo que per la nostra era podem dir que és el primer i espero que no sigui l'últim, que és l'important.
Oriol, al final, perquè comentava abans, que arriba molt d'hora això, però... 3 punts, sí, però el que surti guanyador doncs, d'aquest derbi també aconseguirà alguna cosa més que 3 punts, sobretot per l'efecte moral. El Mercantil, per exemple, que té un calendari complicat en aquest inici de Lliga, serien 3 punts molt valuosos. Per a vosaltres, que no heu guanyat l'estrena, doncs, també us traieu aquesta espina que potser no va arribar a la primera jornada que esperàveu. No sé com ho veus.
Sí, al final la confiança la dona els resultats, no? Llavors, evidentment, tots volem els 3 punts i aconseguir les victòries et fa que l'equip cregui més en les idees que implanta el cos tècnic, que creixi més i que cop es faci més fort i que pugui encarar els pròxims partits amb més tranquil·litat a l'hora de tenir aquests punts i alhora amb més confiança per poder bueno, jugar el joc que volem, no? Nosaltres bueno, som un equip que intentem tenir al màxim de temps la pilota, que ens agrada tenir la possessió i atacar constantment, i el fet de tenir una tranquil·litat de punts bueno, al sac, no?, que diem, doncs et fa que puguis seguir disputant aquest joc amb més tranquil·litat.
Vinga, va, que ho remataré. Fem-vos la mateixa pregunta. Començo per tu, Oriol, ja que actuareu d'anfitrions de locals. Per on passaran les opcions d'aquesta victòria esperada pel vostre equip, pel Sabadell?
Bueno, això de poder trobar els espais, quan tinguem pilota, saber doncs, on identificar, segons la defensa, com ens defensa el Mercantil, saber on podem atacar, si per dins, per fora, o entendre on tenim mica més avantatges, i ser molt atents a nivell defensiu, amb possibles transicions, i ser segurs en aquest aspecte.
Carlos, perquè el Mercantil comenci amb un gran 4-6 en aquest inici de Lliga, per on passen aquestes opcions de victòria a Olímpia?
Bueno, primer de tot, per respectar molt a un gran rival, minimitzar les seves opcions d'atacar, que com bé diu l'Oriol, és un equip molt combinatiu, molt dinàmic, i que segurament ens intentarà constantment doncs buscar la nostra porteria. Per tant, hem de ser molt solidaris en defensa, com et dic, minimitzar totes les coses que fan bé, que són moltes, i després segurament doncs, quan robem la pilota tindrem idees clares per intentar fer-los mal també a ells.
Jo el que et desitjo, Carlos, és un 50% de la sort des de Ràdio Sabadell. Moltes gràcies, Carlos.
A vosaltres, moltes gràcies.
L'altre 50 per vosaltres, Oriol. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I el derbi, ja sabeu, que es podrà viure al Twitch de Ràdio Sabadell des d'un quart d'hora abans que començarà aquesta transmi. Per tant, a 6:45 de la tarda ens hi posarem des d'aquí a Olímpia.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Narrador d'aquest partit, d'aquest derbi entre el Centre d'Esport Sabadell i el Juvenil A del Mercantil, Sergi Parc, què tal, com estàs? Bon dia.
Què tal, Vitori? Bon dia.
Ganes o què?
Moltes ganes. La veritat és que la temporada passada, ho escoltàvem a l'entrevista, ja vam viure aquest derbi, en aquell cas, entre el Juvenil B del Sabadell i el Mercantil. Van ser dos derbis força desequilibrats pel que fa al marcador, però cadascú va obtenir una victòria a casa. I aquest jo crec que serà una mica més igualat, però ni que sigui per aquest factor de portar ja més anys a la categoria, encara que els jugadors vagin canviant en aquestes etapes de juvenils. I per jugar a casa, el Sabadell potser partiria lleugerament com a favorit en aquest derbi.
Bon precedent també que rescatàveu amb el Carlos López, l'últim derbi a Nacional, amb Miqui Lladó a la banqueta del Sabadell, l'ara entrenador del primer equip arlequinat, i amb Carlos López a la banqueta mercantilista, un Carlos López que també va passar per la banqueta del Sabadell B, per tant tot queda en família.
I si m'apures, abans repassava la crònica d'aquell partit, Pau, com dius, Miqui Lladó a la banqueta del Juvenil A del Sabadell, i jo posava que David Estals feia molt mal per un dels costats, que Sergi Altimira s'encarregava de marcar el gol del Sabadell, que també jugava a sota pals Froy Leal. Per tant, noms doncs, que ara estan això, o al primer equip del Sabadell, o que recentment han estat al primer equip del Centre d'Esports.
No és casualitat, eh? Aquest equip, que també ho deia el Carlos López, va acabar pujant a Divisió d'Honor i des de llavors s'ha mantingut al Centre d'Esports Sabadell a la màxima categoria formativa. Ara ja ha tornat al Club Esportiu Mercantil. Tant de bo que segueixin tots dos molts anys. Deien que parlava molt bé de la ciutat, que és molt bo que la ciutat dona per tenir aquests dos equips a la màxima categoria formativa, però bé, serà un any que s'hauran de treballar perquè és una categoria molt, molt complicada, hi ha força de descensos i per tant, hauran de remar tant arlequinats, bé, els dos són arlequinats, eh? Arlequinats blancs i blaus i arlequinats blaugranes per mantenir la categoria. Ho dèiem, els comentaris, l'Eric Martínez, tot un clàssic també del futbol català, futbol sabadellenc, de fet feia un tuit fa una estona que deia: Sabellut de 37 anys, amb el cor dividit, 10 temporades de jugador, més una d'entrenador al Mercantil, ho va ser l'última temporada al Juvenil C, i 3 temporades més una al filial del Sabadell, el Sabadell B. Diu, un privilegi i un honor poder retransmetre en directe amb els amics de Ràdio Sabadell. Per tant, el tindràs al costat, Parc, com a comentarista.
Sí, abans parlàvem amb ell i també recordava que en la seva etapa al Sabadell B d'entrenador hi ha tingut Carlos López.
Per tant, aquí es tanca el cercle.
Es tanquen molts cercles que es tanquen, però sí, tindrem el plaer això de tenir de comentarista l'Eric Martínez, que també recordava, per cert, que ho havia estat ja al Sabadell en joc. El veu agafar amb un Sabadell-Villarreal B, empat a 0 en l'any de Quico Ramírez a la banqueta.
Doncs mira, bona...
No sé si te recordaves.
No.
Allò de preguntar-li si havia fet de comentarista algun cop i diu, sí, amb vosaltres justament. Jo just començava a entrar a ràdio i gairebé ni me'n recordava, però 0-0. Sí, recordava aquell 0-0 Sabadell-Villarreal B.
Un dels primers partits amb Quico Ramírez de la banqueta.
I dels últims que puntuaria el Sabadell amb ell, jo crec.
Diria que va ser el segon a casa, perquè el primer va ser contra el Conquense, després va venir la golejada al miniestadi contra el Barça B, i crec que després el filial groguet, però vaja, tampoc ens sortim massa del guió. Tu has baixat aquí a l'estudi avui per parlar, per acabar de completar aquesta prèvia del Pontferradina Sabadell de demà a 7:45, que malauradament se solaparà amb aquest partit a Twitch, la segona part, tot i que anirem fent connexions puntuals, la segona part del derbi doncs coincidirà amb la primera d'aquest Pontfe Sabadell. Com dèiem, hem estripat avui una mica el guió, l'hem capgirat perquè ahir va haver-hi la roda de premsa de Miqui Lladó i perquè el Sabadell, si no em dius el contrari, o està ja a l'aeroport o hauria d'estar a punt d'arribar a l'aeroport per enlairar-se fins a Terres del Nord.
Sí, està a l'aeroport del Prat. L'avió surt, si no hi ha cap retard, cap a les 2:40. Per tant, encara una horeta ben bona. L'equip arribarà a Oviedo, a la capital asturiana, passades les 4 de la tarda, i la resta del trajecte doncs es farà per carretera, per enfilar cap a Ponferrada.
A tot això, doncs, el Sabadell que a les pròximes hores arribarà a Terres del Bierzo per concentrar-se, per disputar aquest partit demà a 7:45, i ho farà amb algunes absències ja conegudes. Tampoc descobrirem massa aquestes alçades de les baixes que té Miqui Lladó, no?
Sí, no hi ha hagut molta sorpresa tampoc a la sessió d'avui d'aquest matí a Sant Oleguer. Ben d'hora, per cert, s'ha entrenat l'equip a les 9 del matí. Amb les baixes ja conegudes de Raúl Baena, de Guillem Naranjo, evidentment de Javier Gómez, amb aquesta lesió greu al genoll. Tampoc hi serà Pau a la convocatòria Sebas Koula, que si ho recordes havia estat convocat amb la selecció de Burkina Faso. Doncs bé, aquesta convocatòria, doncs ara que hi ha partits de seleccions, és ara. Disputarà el tercer porter del Sabadell,
un amistós contra el Marroc i abans un partit de la Copa de Nacions contra la selecció d'Eswatini.
Déu-n'hi-do.
Veurem si debuta amb l'absoluta de Burkina Faso Seba Escola, que en tot cas doncs això no entrarà a la convocatòria arlequinada, i Antonio Moyano, que tampoc Pau estarà en aquesta llista de convocats doncs per aquesta falta de ritme i perquè tot just acaba d'aterrar aquí a Sabadell i, per tant, a l'últim fitxatge del centre d'esports que encara no estarà disponible de cara a aquesta visita al Toralín.
No em volia equivocar, però Eswatini, el que era abans Suazilàndia.
Sí.
Capital.
Correcte. Mbabane, em sembla que és.
Molt bé. Bingo. El GeoChallenge de la redacció. No serà com viatjar, en aquest cas, a Eswatini o a Burkina Faso, però déu-n'hi-do bona pallissa de viatge pels socis del Sabadell, que tindran aquell segell dels Arlequinats on Tour, en un dia que ha estat positiu també pel que fa al recompte de socis arlequinats, perquè hem tornat a assolir una xifra rodona.
Sí, s'han superat els 4.000 abonats. Per tant, el Sabadell, que ja va camí, o està una mica més a prop, un pas més a prop, d'assolir aquests 6.000 socis, el qual doncs s'ha proposat com a objectiu per aquesta temporada. Bon ritme, millor ritme, de fet, lleugerament superior que el de la temporada passada. Sí que és cert que amb aquest gràfic que tu has anat elaborant, Pau, dia rere dia, setmana rere setmana, pràcticament, fa dos anys el ritme de socis era una mica més elevat. Sí. A aquestes altures crec que estàvem pels 4.200, 4.300 aproximadament. Tot i això, bona feina igualment des de l'àrea social del club, on s'han superat aquests 4.000 socis, per tant, bon ritme igualment al conjunt arlequinat.
Sí, però caldrà una bona empenta, perquè aquella temporada tan bona, en què sí que es va doncs superar la xifra dels 5.000 socis, doncs això, no va arribar als 6.000, es va quedar en 5.300 aproximadament, per tant caldrà una bona empenta. Estava aquí, mira, revisant les dades, aviam si puc accedir-hi, perquè és pràcticament en directe. La temporada 21-22 es van assolir el dia 10 de setembre els 4.306 socis. Estem a dia 8. La temporada 22-23, és a dir, l'any passat, el 9 de setembre, és a dir, demà, es va anunciar al Sabadell que hi havia 3.905 socis. Per tant, aproximadament uns 100 per sobre de la temporada passada, uns 300 per sota de fa dos anys. Però vaja,
xifres similars aquests
anys. Molt similars, sí, sí. Bé, en qualsevol cas, anem a centrar-nos en el partit, anem a començar a escoltar protagonistes, perquè s'espera un bon ambient al Toralín, ja ho hem comentat, són les festes del Bierzo, hi haurà, s'espera, doncs això, bon ambient, pressió ambiental, i davant un equip, ho hem anat comentant també, Parc, que ha començat amb aquesta fletxa cap amunt, amb aquest 6-6, sent, de moment, l'únic equip del grup 1 capaç de guanyar els dos partits.
Ha resolt els dos partits per la mínima, però, com dius, al final aquesta Ponferradina és l'únic que ha aconseguit dues victòries en les dues primeres jornades per situar-se com a líder en solitari. Des del Sabadell, ho escoltarem, tranquil·litat, entre cometes, o com a mínim, amb aquesta victòria a la motxilla, s'afronta doncs aquest duel amb més calma que no pas si no s'hagués guanyat l'altre dia contra Osasuna Promeses. Manel Martínez Bel, l'escoltem, el davanter, l'heroi de la setmana passada, que espera plantar cara en un escenari tan complicat com és el Toralín.
Serà un dels rivals que estarà amunt durant tota la lliga, segurament, així que nosaltres sabem que serà un partit complicat a sobre el seu camp, però ja et dic, nosaltres confiem en nosaltres, sabem que també som un equip fort i els hi plantarem cara.
Parlaves d'aquesta certa tranquil·litat, Parc. El fet és que, ja ho dèiem al Sabadell en joc l'altre dia, és cert que tot va canviar molt ràpid amb aquest gol de Cabrera de Mar, però com de diferent hauria estat afrontar aquest desplaçament al Toralín amb un 1-6 de sortida i amb les sensacions preocupants que va deixar la segona meitat respecte, finalment, a aquest 3-6.
I havent de visitar un escenari que se suposa que ha de ser, si no el més complicat, un dels més complicats de tota la temporada, que et podies doncs això, veure amb el perill d'estar, després de 3 setmanes de competició, amb aquest 1-9. Per tant, el que dèiem, amb aquest 3-6, i tant de bo sigui un 6-9, el Sabadell viatja una mica més tranquil cap al Bierzo.
Aquesta victòria ens dona la tranquil·litat, entre cometes, de que anem amb una victòria ja, amb 3 punts, i bueno, nosaltres crec que tenim un bon equip, que podem jugar de tu a tu a qualsevol, ja sigui a casa o fora, i nosaltres anirem allà a per totes, sabent la qualitat del rival.
Sabent la qualitat del rival, diu Manel Martínez Bel, i en la mateixa línia, canviem ara de veu, Pau Resta, central, titular del Sabadell en aquests dos primers partits,
que també pensa que aquests 3 punts aconseguits l'altre dia contra Osasuna Promeses, de fet ell va ser el primer golejador del partit, no ho oblidem, que ajudarà per afrontar amb més garanties aquesta visita a la Ponferradina, i més quan encara s'està en tot just la tercera setmana de competició i el Sabadell encara s'està engranant.
Les sensacions d'Irun pues, també van ser una mica estranyes amb aquell gol al primer minut i el gol al final. I bé, crec que avui l'equip, pues, al final, tornem a ser un equip que ha canviat molt la plantilla, ens hem de tornar a adaptar al que vol l'entrenador i com dius tu, aquests punts ens donen vida per anar allà, plantar cara i dir, som el Sabadell i aquí venim a competir i si pot ser a guanyar.
Pràcticament 2:45, hem escoltat Manel Martínez, hem escoltat Pau Resta, és un divendres atípic, ho estem dient, perquè no hi ha roda de premsa de Miqui Lladó, ahir la vau poder escoltar en directe amb el micròfon del Sergi Garcés des de l'estadi de la Nova Creu Alta. Hem començat a més avui amb aquest derbi de juvenils, però el que és tradició els divendres, tot i que avui també doncs, canviarà una mica la fórmula, és escoltar l'entrenador rival. El curs passat acostumàvem a saludar-lo en directe. De moment el primer no ha pogut ser Íñigo Vélez de Mendizábal, el tècnic de la Ponferradina.
Això, Pau, perdó, donava sort la temporada passada si l'entrenador rival no ens podia atendre?
Crec que al principi va donar sort.
Després ja no, no?
Després ja la cosa... No, crec que no li van parar massa d'atenció. En qualsevol cas, sí que ha comparegut el tècnic de la Ponfe, el tècnic basc, en roda de premsa.
Sí, de fet, ho ha fet en les últimes hores, diria que va ser ahir mateix, igual que Miqui Lladó, precisament per aquestes circumstàncies on a Ponferrada doncs, són dies festius. Amb aquesta Ponferradina, ho insistim, tornem a recordar que ha sumat aquest 6-6, sí que és cert que deixant unes actuacions, Pau, que tampoc han acabat de convèncer al 100%, al final... Quan guanyes els dos partits tot es veu millor, però ha deixat alguns dubtes, ni que sigui per joc o per aquestes sensacions d'haver guanyat per la mínima, recordem, contra el Celta Fortuna i contra el Sestao River.
Íñigo... Vols fer també la mateixa broma de Miqui Lladó, dient que va fer honor al seu nom, al Celta Fortuna... Jo el que he escoltat ara fora conyes, i abans que introdueixis el tall, que la primera part contra el Sestao River reconeixien els propis mitjans de Ponferrada, que havia estat molt bona de l'equip, però al final no podem oblidar que és un conjunt amb 22 cares noves i això s'ha de notar en algun moment o un altre.
Sí, una circumstància que t'anava a comentar després, que al final diria que va ser contra l'UD Ibiza, sí, que comentàvem que un altre equip descendit del futbol professional que havia tingut molta feina des de la direcció esportiva amb 24 peces noves, diria que eren en aquell moment aproximadament, o no sé quantes eren, i la Ponferradina, doncs, 22, és que és tot l'equip nou i, per tant, també està en aquest procés d'engranatge, de rodatge, i, de fet, ara ho repassarem també, però han arribat peces aquesta mateixa setmana, també, a la Ponferradina. Per tant, molta feina per un Íñigo Vélez, que reconeixia això, que al final, amb aquests bons resultats, tot es veu millor, i que per ell, igualment, el paper dels seus jugadors ha estat notable en aquestes dues primeres jornades.
La cuestión es que hemos ganado los dos partidos. Está claro que ese rendimiento parece que es más cuando ganas los dos partidos. Pero bueno, yo en el aspecto del rendimiento del equipo no tengo dudas de los jugadores que tengo en este caso, ¿no? De la plantilla que hemos hecho, pero sí que me gusta mucho de todo el estilo de juego que han interiorizado, y ahora es más fácil decirlo por lo que te digo, porque hemos ganado los dos partidos, pero creo que están muy concienciados con la idea de juego, creo que les va muy bien a ellos también este tipo de juego, y bueno, yo encantado, pero es que al final es como todo, lo que hemos hecho hasta ahora, que han sido 2 semanas, está muy bien valorarlo, pero nos tenemos que olvidar y centrarnos en este sábado y punto.
Doncs, com es diria en castellà, que nos quiten lo bailao amb aquests 6-6, però és cert que és una petita mostra, i diu Íñigo Vélez que no és referència de res i que han de seguir en aquest cas, doncs, treballant per continuar sumant punts i victòries. Ho deies abans, una Ponferradina que, déu-n'hi-do, també el tema de les lesions, em recorda en certa manera el Centre d'Esport Sabadell per les lesions en zones del camp molt concretes, pel que han fitxat aquesta setmana, perquè hi ha un futbolista també que ha passat per quiròfan. Guarda algunes similituds, l'equip del Bierzo amb el Sabadell?
Sí.
Sí, ara sí. Sí, et comentava que sí, que en el cas de la Ponferradina els contratemps s'han acumulat a la zona del mig del camp. Deies que un jugador ha hagut de passar pel quiròfan. És el cas de Mangel, no té una lesió tan greu com la de Javi Gómez, no té aquella rotura famosa del lligament encreuat anterior, sí que té afectat el menisc i per tant estarà de baixa les pròximes setmanes. Em sembla que Íñigo Vélez li posava unes 6 setmanes
sí,
de baixa.
Més i mig, sí.
Sí, potser és una mica més tenint afectat el menisc, però vaja, que no hi serà contra el Centre d'Esport Sabadell. Baixa sensible també, la que s'ha afegit aquesta setmana. Igbekeme, no l'ha descartat al 100%, Íñigo, però sí que seria, vaja, una sorpresa que fos a la convocatòria i sobretot titular contra el Sabadell.
Per les paraules que deia, perdona, pel to que feia servir, James, l'ex del Real Zaragoza, té molts pocs números d'estar contra el Centre d'Esport Sabadell perquè és una lesió muscular i és d'aquelles que s'ha d'anar amb una mica de compte, el que diem sempre, eh? A poc que sigui ja el pròxim partit, una lesió muscular, gairebé que te'l perds 100%.
I no li desitgem cap mal, eh? Però ha estat un dels jugadors més destacats de la Ponfe i, per tant, amb aquests dos bons resultats de l'equip del Bierzo, del grup 1 de la Primera Federació, així que el Sabadell podríem dir que estarà de sort si finalment James Igbekeme no està a la cita de demà. Paul Young també ha estat fora de combat en aquestes primeres jornades per lesió, però en teoria, si no hi ha tampoc cap sorpresa, sí que estarà en aquesta llista de convocats. Per tant, en aquest cas, una bona notícia per Íñigo Vélez de cara al compromís de demà contra el conjunt arlequinat. I a més, i ho dèiem abans, Pau Ituri, el dimarts es va anunciar una incorporació també fora de mercat, igual que el Sabadell, també un migcampista, en aquest cas el fitxatge de Pablo Clavería. I a més apunta a estar a la convocatòria demà, com a mínim és el que deduïm escoltant el tècnic de la Ponfe.
Ha entrenado todo hoy, ayer al final le tuvimos que quitar porque quería entrenar, es verdad que no ha estado entrenando con un equipo, pero ha estado entrenando con su cuenta, con el entrenador personal y la verdad que con muchas ganas, ¿no? Está claro que viene con muchas ganas de jugar y bueno, lo tendremos que controlar, el hecho de que, pues que no nos pase, que no se nos queme por venir y entrenar a tope desde el primer día, pero viene físicamente pues como Andoni, ¿no? Al final les falta lo que es el balón, lo que es el día a día, la dinámica, pero en aspecto físico, perfecto.
A mi se'm fa difícil d'imaginar que l'ex del Lugo pugui tenir algun minut contra el Centre d'Esport Sabadell, perquè és el mateix cas que Antonio Moyano, que si el partit s'hagués jugat a la Nova Creu Alta et diria segurament el contrari, que Clavería no viatja i que Moyano podria estar a la convocatòria. Al final, jugant a casa és còmode tenir aquest futbolista a la banqueta que comenci a estar en dinàmica de l'equip, però bé, veurem si, donades les circumstàncies, amb aquestes baixes del mig del camp que té Íñigo Vélez, doncs acaba tenint uns minuts fins i tot Pablo Clavería, l'ex del Lugo, com deia el Parc, anunciat aquest mateix dimarts, un dia abans que Antonio Moyano amb el Centre d'Esport Sabadell. Per la resta,
apunta, una altra baixa, la de Javi Lancho, que arrossega una sanció de la temporada passada. De fet, estarà sancionat les primeres 5 jornades de Lliga.
Déu-n'hi-do.
I ja ho està complint. Llegia que amb el seu anterior equip, l'Espanyol B,
què havia fet ja?
Diria que va ser expulsat i se'n va anar força emprenyat i va assenyalar amb el pit, o sigui, li va tocar amb el seu dit índex al pit del quart àrbitre dient vaja,
sí,
no insultant, però em sembla que sí que una cosa així com t'estàs carregant el partit o us esteu carregant el partit.
Que no pots tocar l'àrbitre, vaja.
I per això li va caure una sanció total de 6 partits, li afecta aquestes 5 primeres jornades, insisteixo, a Javi Lancho, que per tant no hi serà tampoc demà. En canvi, Íñigo sí que recupera el davanter Ernesto, que també va ser baixa la setmana passada, i en principi doncs estarà disponible per ocupar aquesta zona ofensiva de la Ponferradina.
Doncs Ernesto, que també doncs podria estar en aquesta convocatòria de la Ponfe, i qui podria també tenir els seus primers minuts és el gran protagonista, bé, un dels protagonistes, perquè la gran protagonista va ser Fàtima Garbi, però un
sí,
dels protagonistes d'ahir a l'Hotel Suís, Álvaro Vázquez, de qui també n'ha parlat Íñigo Vélez.
Sí, el badaloní, recordem que ahir deia doncs, recordar el seu pas pel Sabadell i que espera tenir els seus primers minuts amb la Ponfe des que es va incorporar a l'equip del Bierzo. Encara no ha pogut gaudir de minuts, també venia amb aquesta falta de ritme competitiu i a les dues primeres jornades no ha saltat sobre el terreny de joc. Comentava Íñigo, preguntat precisament sobre la figura d'Álvaro Vázquez, de l'exjugador arlequinat, que la setmana passada podria haver saltat sobre el terreny de joc perfectament contra el Sestao, però que per les circumstàncies del partit finalment no el va introduir sobre el camp.
Disponible està, luego que pueda jugar titular, suplente o minutos, eso no lo sé ni yo ahora mismo, pero está claro que que el otro día por circunstancias del partido tuvimos que hacer un cambio rápido por lo de Mangel y bueno, nos quedamos, creo que hicimos cuatro cambios, ¿no? Podía haber habido un quinto que podía haber sido él. Álvaro, pues bueno, está entrenando como todos a tope y esperando su oportunidad.
Doncs esperant la seva oportunitat al badaloní Álvaro Vázquez, tant de bo, toquem fusta, estem tocant fusta ara mateix a l'estudi, que no comencem amb allò del gol de l'ex a la tercera jornada, sé que ahir en vau parlar, ja seria fotut, eh?
T'imagines?
Que a més, començar-ho amb Álvaro Vázquez amb carinyo, però al final és un futbolista que aquí va deixar un regust agre, no va deixar pràcticament cap nota positiva, i que després se'n va anar a jugar a la Superliga Índia. Per tant, a veure com està.
Real Unión diria que no teníem cap exjugador, si no em falla la memòria, o així molt,
jo diria que no.
Molt recent, no? O Osasuna Promeses teníem a Guillem Molina, que ens marcaven a pilota aturada, o si no difícil, que marqués.
Va posar la centrada,
de l'1-1. Sí, al final fent de lateral correcte. Per tant, Álvaro Vázquez, com a mínim, és la primera gran amenaça sent un exjugador del Sabadell d'aquesta lliga, per dir-ho així. A Copa Federació, Sergio Montero ja ens va posar les coses força complicades. No va marcar, però sí que va ser un autèntic mal de cap. Esperem que Álvaro Vázquez, doncs, si juga, que no tingui el seu dia precisament contra el Sabadell.
Mai ha estat un golejador, Álvaro Vázquez. I només falta dir això perquè acabem...
Jo de tu no diria gaire cosa.
Patint el gol de l'ex en contra. El que li deia l'Adri, tant de bo en marqui molts, però no contra el Centre d'Esports. Va, escoltem una última d'Íñigo Vélez.
Sí, parlant en aquest cas del Centre d'Esports Sabadell, destacant precisament l'atac del conjunt arlequinat i esmentant, Pau, concretament dos noms.
La verdad que el Sabadell lo conocemos y la verdad que es un equipo que contra los Osasuna B la verdad que hizo un muy buen partido. Es verdad que contra el Real Unión perdieron, pero aún así tiene buenos jugadores, ha firmado bien, ha firmado delanteros como puede ser Baselga, buen jugador, Alex Walda en medio campo. Es un equipo que está muy bien formado y como todos los partidos que vamos a jugar, este no va a ser diferente, va a ser muy complicado sacarlo adelante.
Doncs destacava aquests dos noms, Íñigo Vélez, Baselga i Àlex Gualda.
Sí.
Que apunten a titulars, si no hi ha cap canvi d'última hora.
Escoltant a Miquillado en les últimes hores, seria allò de David Estals i 10 més. Jo també posaria Hortolà, en aquest cas, sota pals. Però sí, si no hi ha sorpreses, tant Àlex Gualda com Baselga seran titulars. De Baselga no se n'ha parlat gaire, jo diria, en aquestes dues primeres jornades, tot i les bones sensacions que va deixar en pretemporada, aquí a Sabadell, ja dic. En canvi, de l'Àlex Gualda sí que potser hi han hagut més elogis, titular en aquestes dues jornades, però cap dels dos et diria que potser han estat els jugadors més destacats del Sabadell.
Sí, a mi em sorprèn que no destaqui, doncs això, futbolistes, fins i tot si agafes el currículum de la temporada passada, doncs els Cristian Herrera, el mateix Hortolà, si veus les primeres jornades, això, David Estals... Bé, en qualsevol cas són els dos futbolistes que en aquell moment segurament li han passat pel cap, a Íñigo Vélez. Va, fem agenda?
Fem agenda, bàsicament per repassar l'horari del partit. A 8:15 del vespre sonarà el xiulet inicial al Toralín, des de les 7 al Sabadell en joc us hi posareu. Per tant, coincidirà en bona part, i ho deies abans, Pau i Duri, amb el partit dels juvenils que paral·lelament farem pel Twitch.
Estarem en contacte i anirem fent, doncs això, connexions també per seguir aquest partit entre els juvenils A del Centre d'Esport Sabadell i del Club Esportiu Mercantil, que el narrarà el Sergi Parc. Sergi, gràcies i a cuidar la veu per demà.
Igualment, Pau Vidori.
I ara, estadístiques per completar aquesta prèvia del Ponfe Sabadell de demà a 8:15. Primera, o en aquest cas, tercera jornada de Lliga, primera vegada que fem les estadístiques aquesta temporada a l'Hotel Suís. Li segueix posant veu, com cada temporada, la Núria García.
El llibre de registre.
Per començar les estadístiques d'aquesta temporada a l'Hotel Suís, una de les sortides més complicades que tindrà el Centre d'Esports. Davant hi haurà una Pontferradina, que és l'únic equip del grup 1 que ha signat el 6-6 en les dues primeres jornades. El grup 2, per contra, ho han fet el Castellón i també l'Ibiza.
El rival.
La Ponfe, en la temporada que va celebrar el seu centenari, va posar el maig al punt final a una etapa de 4 anys consecutius a segona divisió. El descens de categoria va comportar un profund rentat de cara al Toralín. Un total de 22 fitxatges i 9 inquilí a la banqueta. Íñigo Vélez de Mendizábal.
La curiositat.
Més enllà de ser el cosí de l'ex Arlequinati guanyador de Masterchef, Eneko Fernández de Garayalde, el tècnic vitorià, ex del Lugo o la Morevieta, s'enfrontarà per primer cop al centre d'esports des que és entrenador. Com a futbolista, per contra, ho ha fet un bon grapat de vegades i no deu guardar massa bon record de la samarreta arlequinada. Dues derrotes quan era futbolista de l'Espanyol B i un empat i dues ensopegades quan formava part de la plantilla del Xerès.
L'estrella rival.
Parlar de la Ponfe és fer-ho de Yuri de Souza. Tot i no haver sortit d'inici en cap dels dos primers partits, el davanter brasiler és tota una institució al Bierzo, on va arribar l'estiu del 2009 i s'hi ha estat des de llavors, excepte el parèntesi d'un any, el 2016, a la Xina. En total, 482 partits i 192 gols. Amb la retirada de César Caneda, Yuri s'ha convertit en el futbolista més veterà de la categoria, amb 41 anys acabats de fer aquest agost.
L'estadística.
La Ponferradina serà el primer dels dos rivals acabats de baixar de segona divisió que es trobarà en guany al Sabadell. L'altre serà el Lugo. En el passat, això ha estat sinònim de resultats de tota mena. La temporada 2021-2022, el conjunt arlequinat va fer un 4 de 6 contra l'Albacete i un 3 de 6 contra el Castellón. Però el curs passat no va ser capaç de guanyar cap dels quatre enfrontaments contra Hexagona, dos empats contra la Morevieta i un empat i una derrota contra el Sancer.
Els precedents.
Fins l'última temporada segona, en el Toralín havia estat un mal de queixal. Tres visites entre el 2012 i el 2015 i tres derrotes amb 8 gols en contra i només un a favor. Però l'1 de novembre del 2020, l'equip d'Antonio Hidalgo va golejar la Ponfe a domicili per 0-3 gràcies als gols de Juan Ibiza, Stoichkov i Edgar Hernández.
Amb el xiulet a la mà.
El bilbaí de 27 anys, Gorka Etayo Herrera, amb 5 temporades d'experiència a la categoria de bronze. Té un precedent amb cada equip i amb una curiositat. Va arbitrar un Ponfe 0, Las Palmas Atlético 0, un 21 d'octubre del 2018, i un Sabadell 2, Intercity 1, un 22 d'octubre del 2022. Gairebé 4 anys clavats de diferència. Una dada per l'optimisme, i és que en aquests últims 2 anys a Primera Federació, amb ell hi ha hagut tantes victòries locals com visitants, un total de 9. Mostra una mitjana de 4,64 grogues per partit i 0,19 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Amb la primera al sac, el Sabadell afronta ara la seva primera veritable prova de foc.
Sabadell en joc. Passió arlequinada.
Els de Miqui Lladó aniran a Ponferrada per veure's les cares amb l'únic equip capaç de fer un 6 de 6 en les dues primeres jornades. Dissabte a les 7 del vespre i des del Toralín, Societat Deportiva Ponferradina, Centre d'Esport Sabadell. Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adrián Arroyo i la direcció del Pau Vituri. Dissabte 9 de setembre a les 7 del vespre, Sabadell en joc. Societat Deportiva Ponferradina, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Vibra amb els partits del Centre d'Esports, el Sabadell en joc.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Y se nos acaba el tiempo. Desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento.
De tornada a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, 3 minuts per sobre del punt de 3 quarts de 2, sintonia de la Vuelta. Avui arrenca tard la 13a etapa, gairebé a les 2, d'aquí a uns minuts, Però és que, sense cap mena de dubte, estem davant d'un dels grans plats forts d'aquesta edició. Per alguns, fins i tot, l'etapa reina. Avui, 135 quilòmetres, pràcticament, entre Formigal i l'ascensió final al Tourmalet, un clàssic dels Pirineus i molt més habitual al Tour de França. Abans, però, els ciclistes també hauran de pujar al Portalet de tercera categoria, un altre port mític com és l'Obisc, de categoria especial, i un primera categoria com és Espandels. Per tant, gairebé avui ni un metre pla pels ciclistes en aquesta jornada amb més de 4.000 metres de desnivell i on s'espera que es marquin diferències importants a la general. Tenim el sabadellenc David de la Cruz, recordem, en 12a posició a 4 minuts i mig de l'estatunidenc Sepp Kuss. Ahir, per cert, va ser dia de transició dels que s'anomenen sobre el paper plàcids, amb final a l'esprint a Saragossa i amb victòria pel colombià de l'Emirates Juan Sebastián Molano.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts per arribar a les dues i per passar el testimoni als companys d'informatius amb el Notícies Migdia. Abans, però, hem de parlar de bàsquet, perquè ara fa unes setmanes, el 17 d'agost concretament, els Broncos de la Universitat de Western Michigan, a Kalamazoo, van anunciar la contractació de Kim Gómez com a tècnic assistent de l'entrenador principal Shane Klipfel. Per tant, el sabadellenc ha deixat els seus càrrecs al Sabadell Bàsquet Vallès, on feia pràcticament de tot, entrenador del femení, director general, esportiu, etc., per embarcar-se en aquest somni americà, en aquesta aventura als Estats Units, i el podem saludar ara mateix via Skype. Quim, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona tarda.
A més, bon dia literal, perquè allà, què són? Gairebé les 8 del matí, no?
Sí, 10 minuts queden.
Doncs això, 6 hores menys que aquí. Bé, Quim, la primera pregunta és d'aquelles obligades. Com ha sortit aquesta oportunitat?
Bueno, és una successió d'accidents. Jo coneixia l'entrenador, el Shane, tenia molt bona relació. Li va sortir l'opció de que, bueno, volia canviar una miqueta l'estaf i la manera de fer del programa, i va ser quan em va contactar. Era una cosa com molt remota, de, bueno, sabem que hi ha molts problemes a nivell de papers, de documentació per obtenir una visa de treball, i per tant, era com allò de, bueno, sí, però vale, i la cosa es va anar posant seriosa, es van anar cremant etapes, per dir-ho d'alguna manera, i ben bé fins a l'1 d'agost no es va aprovar la visa i fins al dia 8 no vaig viatjar cap a Estats Units. Així que, bueno, una successió d'esdeveniments, podríem dir.
I és d'aquelles ofertes que, quan arriben, un se la rumia, li dona voltes, allò li va passant pel cap, o s'ho pren com un d'aquells trens que passen una vegada a la vida?
Bueno, entrenar als Estats Units per mi és el no et diré que és el sostre, perquè òbviament dintre d'entrenar als Estats Units hi ha molts nivells, no? Però era un primer pas, i quan m'ho va proposar vaig dir, escolta, tirem endavant i veiem a on ens porta tot això, i la veritat és que molt content d'haver donat aquest pas i aprenent molt.
És que, a més, el que tu dius, amb tota la cultura que hi ha als Estats Units al voltant de la Lliga Universitària, de l'NCAA, han de ser paraules majors.
Sí, no, és un altre món a nivell cultural, és un altre món a nivell esportiu, pràcticament començant per les regles i seguint per com s'entrena i seguint per tot, és a dir, és una altra història. Aleshores, la veritat és que molt content de precisament això, no? De poder aprendre tant en tan poc temps i el que ens queda.
A tot això, Quim, què tal aquesta primera presa de contacte amb el cos tècnic, amb les instal·lacions, amb les jugadores?
Bé, les instal·lacions són un altre nivell, és a dir, jo crec que no hi ha masses equips a Europa que puguin disposar d'unes instal·lacions com les que tenim, i això que nosaltres som una universitat pública de tamany mitjà barra petit, és a dir, que no és allò una universitat de les que hi ha encara millors, això per una banda, i per una altra banda ha sigut tot molt mogut, perquè jo vaig arribar el dia 9, si no em fallen les comptes, el dia 19 estàvem viatjant de tornada cap a Europa perquè hem fet una gira per Portugal i per Grècia, i ara fa just una setmana que vam tornar i ara estem entrenant ja en el que seria el modo normal després de tots aquests dies d'anar amunt i avall i de més. Així que l'acollida molt bona, tothom amb moltes ganes d'aprendre, amb molta curiositat, amb ganes de portar i amb ganes també d'això, no? De donar-me la benvinguda i que em senti com a casa des del primer dia.
I notes molt els canvis pel que fa a aquesta també, doncs això, metodologia, rutines de treball en aquests dies que dius que portes ja establert allà després de la gira?
Sí, ells, tot i que ja tenien una manera de fer a nivell tàctic bastant similar al que es pot fer a Europa, a nivell d'entrenament és totalment diferent. Primer perquè la NCAA té unes regles que et marca què pots entrenar, quan pots entrenar, és a dir, que et limita una mica la restricció de temps. I després, per una altra banda, hi ha l'aspecte físic. Ells treballen d'una manera que aquí ens posaríem les mans al cap a nivell de peses, a nivell d'exigència, a nivell d'intensitat i a nivell de volum. També és cert que tenim una pretemporada molt llarga, pràcticament fins al novembre no comencem, i això fa que, clar, ara es pugui fer una càrrega molt important i que les jugadores, quan comenci la temporada, estiguin doncs, al 200%, que és una cosa que aquí a Europa, per les limitacions de recursos tant humans com estructurals, doncs ens costa més arribar.
Sí que és cert també, Quim, que sobretot en el passat més recent és força comú veure casos de jugadores, de fet aquí a Sabadell, doncs tu la coneixes molt bé, és la Marina Asensio, que creu en l'Atlàntic, però potser pel que fa a entrenadors no és tan comú, no està tan a l'ordre del dia.
No, en bàsquet femení som dos, el Xavi López, que ell va ser jugador NCAA i diguéssim ja estava dintre del sistema, tot i que va ser professional. I després en masculí tenim un altre noi, el Pedro, i una noia divisió 2, l'Helena, que és de Madrid. Això a nivell d'espanyols, però és que potser et diria que som el país, quasi sent només quatre, el més representat, perquè és que potser sí que hi ha algun de Sèrbia, hi ha algun de Croàcia, hi ha algun de l'antiga de Polònia, de l'antiga Unió Soviètica i tal, però és que estem parlant de que potser si hi ha 1.500 càrrecs en tota la NCAA de tècnics, podríem dir, potser no crec que arribi a 50 estrangers, perquè ens entenguem, 50 europeus, és més poc usual.
El Xavi López, per cert, germà del periodista Damià López, de RAC1.
Sí? Ah, no ho sabia.
Sí, sí. Sempre han explicat aquesta curiositat i aquesta coincidència. Per cert, Quim, vaig acabant. En el bàsquet masculí hem tingut, per exemple, no a nivell universitari, però hi ha el cas del Jordi Fernández, que va passar per Cleveland, per Denver, sí. que és mà dreta del tècnic principal dels Sacramento Kings, que ara més està de seleccionador del Canadà. En certa manera, és un mirall a seguir o és objectiu de cara al futur, el anar poder també creixent dintre d'aquesta estructura del bàsquet femení nord-americà?
Bueno, ells, aquí sí que és cert que la sensació que tinc, m'ho ha dit gent que porta més temps que jo, i jo també ho estic veient, la possibilitat de promoció és bastant... Aquí els contractes podríem dir que són menys restrictius, aleshores hi ha molta mobilitat laboral, tant cap a dalt com cap a baix, és a dir, en tots els sentits, però si treballes dalt, ells la veritat és que valora molt. Jordi ha fet un paper començant des de la part més baixa de la piràmide, podríem dir, i està arribant molt a dalt. També és cert que porta molts anys, perquè ell va arribar, jo crec, el 2006, doncs mira, 17 anys, jo diria que pràcticament està més desenvolupat el sistema americà que el sistema europeu, si és que existeixen sistemes com a tal, però ell és un mirall segur d'algú que comença a baix i comença a treballar, a créixer, i tot el que té s'ho ha guanyat ell, absolutament.
Doncs Quim Gómez, ara entrenador assistent d'aquests Western Michigan Broncos. Per cert, la vida a Kalamazoo, què tal de moment?
Bueno, el que estic trobant més a faltar és sortir a passejar, perquè aquí per passejar has de caminar quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i el tema de l'alimentació també, déu-n'hi-do, és un altre món, però bueno, ens en sortirem, cap problema.
Doncs a gaudir molt d'aquesta experiència, eh? L'anirem seguint també aquí a Ràdio Sabadell i parlem en un futur perquè ens facis també una mica de balanç d'aquesta aventura pels Estats Units. Cuida't molt, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Merci, que vagi molt bé.
2 minuts i mig per arribar a les dues. Repassem també informacions en format més breu. Maika García ha estat guardonada amb l'MVP de la passada Lliga de Waterpolo. La boia sabadellenca de l'Astralpool va rebre el premi ahir com a millor jugadora durant l'acte de presentació de les Divisions d'Honor 2023-2024 que va tenir lloc a les instal·lacions del CNB, del Club Natació Barcelona. Rita Castelli del Mataró va ser la màxima golejadora i Martina Tarré del Sant Andreu la millor portera. Demà, per cert, a 1:15, recordem, debuten les de David Palma en aquesta nova temporada visitant la Pere Serrat andreuenca en la en l'anada dels quarts de final de la Copa Catalunya. L'Astralpult té la principal novetat de la neerlandesa Marche Keuning, però encara no pot comptar amb la italiana Sofia Giustini, que està disputant el Mundial Júnior a Coimbra. En squash, Iker Pajares disputa el seu segon torneig de la temporada. Després d'arribar a la segona ronda del París Squash, el sabadellenc s'ha desplaçat fins a Doha per disputar el Qatar Clàssic, un altre campionat de categoria platí, amb la presència dels millors del món. El debut del tenis Sabadell serà diumenge a 3:15 contra l'escocès Rory Stewart, número 47 del món. Pajares, recordem, és el 20è. I un apunt d'handbol platja, la sabadellenca Remi Prat engega a partir de demà la seva participació als Jocs Mediterranis de Platja, que se celebren aquests dies a Heràclion, a Grècia. La selecció espanyola debuta en una nova competició internacional a les 10:40 del matí davant Tunísia. La resta de rivals per aquest ordre seran Xipre, Croàcia, Grècia, Portugal i Itàlia. Els quatre millors classificats passaran a semifinals, que tindran lloc dimarts, mentre que la final i el partit pel bronze seran l'endemà dimecres. Espanya, recordem, ve de penjar-se fa uns mesos la medalla de bronze a l'europeu de Nazaré i la de plata als Jocs Europeus de Cracòvia. Un minut clavat per les dues, ho deixem aquí. Marxem, que ja tenim preparada la Núria García amb el Notícies Migdia. Us enviem una abraçada de la Rocío García a les vies de so. Recordeu, demà a 7:15 al canal de Twitch, Centre d'Esports Mercantil Juvenil, a 8:15, des de mitja hora abans, a l'antena de Ràdio Sabadell, el Sabadell en joc, amb el Pontferradina Centre d'Esports. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.